Sant Cugat a fons, un programa que mira de ser seriós, però que no ho aconsegueix.
11 i 11 minuts del matí, obrim el repàs de l'actualitat amb Alba Triador avui. Molt bon dia, Alba.
Molt bon dia.
Passem de temps i trànsit al repàs de l'actualitat. Sé que prefereixes fer temps i trànsit, però avui toca repàs.
Prefereixo fer repàs de l'actualitat, però acompanyada de Marc Casanovas.
Clar, Marc Casanovas, tenir-lo al costat sempre és un plaer.
És un plaer i una seguretat en el tema del repàs de l'actualitat, on ell és el rei indiscutible.
Aquests plaers potser els provoquen altres, a mi
no. No, a mi tampoc, no és el cas.
Mira, ja la tens, Marc, vinga, va. Parlarem de plaers avui, Alba?
Doncs, de plaers,
no. El Raül sembla que sí que vol parlar de plaers.
El Raül sempre ha estat disposat a que li provoquin certs plaers. Sí, diu que sí, ell, evidentment. Doncs no, avui ens solidaritzem una mica amb la causa de l'11M i he trobat un tall per la xarxa que m'ha indignat molt també i m'agradaria que l'escoltéssiu. És d'Alfonso Rojo, que va ser entrevistat a La Sexta, un programa que es diu La Sexta Noche, i escoltem la conversa que tenia amb en Pablo Iglesias, que era professor de Ciències Polítiques, era o no és, professor de Ciències Polítiques a la Universitat Complutense de Madrid. Escoltem-lo.
Mira, yo, a mí hay cosas que me tocan en persona, porque
Iglesias,
tengo muchos alumnos que se
problema.
Me han acercado y me han dicho, no sé si me puedo matricular el año que viene porque no puedo pagar la carrera. Porque la subida de tasas está implicando que muchísimos estudiantes, y algunos son míos, no es que ya no puedan pagar el máster, que ya nadie puede pagar un máster, sino que no pueden pagar las asignaturas. Y en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Políticas, si llamas, te podrán encontrar en la administración cómo hay alumnos que se ven obligados a anular matrículas porque no pueden asumir el pago fraccionado. Eso es una barbaridad.
¿Cuánto cuesta una matrícula?
¿Cuánto dirías? ¿Cuánto dirías que cuesta? ¿Qué te parece razonable?
Alerta, lo que digo Alfonso Rojo.
¿Cuánto pagarías por un máster?
Yo te pregunto, ¿cuánto cuesta una matrícula en tu universidad? ¿Cuánto paga un alumno por una asignatura como la tuya?
No sé,
¿tú sabes o no?
Sí, sí.
Te digo, pues, ¿cuatro cañas?
¿Cuatro cañas
al mes?
¿Qué barbaridad estás diciendo?
¿Cuatro cañas al mes una matrícula?
500 euros al año.
¿Estás loco?
Claro que
500
sí.
euros al año.
Más de 2.000.
No, 500 euros al año.
¿On va estudiando? ¿On estudian los fills de Alfonso Rojo?
¿Qué barbaridad estás diciendo? Infórmate bien. 500 euros.
O sea, que estudiar políticas en tu curso cuesta 2.000 euros al año.
No, mi curso. Matricularse en un curso universitario.
¿2.000 euros?
Y hacer un máster una barbaridad. Claro que sí. Si son segundas y terceras matrículas.
Si son segundas y terceras.
No, y primeras matrículas. Pregunta a los estudiantes lo que están pagando.
Bueno, Pablo Iglesias, Alfonso Rojo, ya aprendió mucho.
Ya ni a prou de bestieses. Ja n'han tingut prou a La Sexta, perquè no sé quina universitat ha anat, m'imagino que cap, o els fills d'Alfonso Rojo, per dir que una matrícula costa 4 canyes al mes. Si des d'aquí ell em troba alguna matrícula, alguna universitat on jo em pugui matricular per 4 canyes al mes de matrícula, jo continuo estudiant pel temps que faci falta.
Queda clar que no és el cas de la Complutense de Madrid, on és professor de Ciències Polítiques Pablo Iglesias, com així ho defensava.
Exacte. De fet, no ho sé, m'imagino que si vas a una tertúlia a parlar dels impostos que hi ha sobre les matrícules i la nova llei d'educació, informa't una mica i no facis el ridícul, perquè no hi ha una altra manera d'explicar-ho, de dir que una matrícula et pot costar 4 canyes al mes o 500 euros a l'any. No val la pena.
Doncs Alfonso Rojos s'ha guanyat avui, ser el primer en sortir al repàs d'actualitat. Qui més?
Exacte. Doncs ens anem a algú que va pagar la seva carrera, suposo que li ha costat més de 500 euros, de fet és un periodista que ha decidit cantar el seu currículum al metro per veure si troba feina. És un jove periodista, l'Enzo, que va prendre aquesta decisió i ell va amb el seu ukelele, va al metro, en lloc d'interpretar cançons, doncs canta el seu currículum, aviam si algú se n'enamora o algú pren la decisió de contractar-lo a la seva empresa. Escoltem la cançó que canta l'Enzo.
Hola, muy buenas tardes, no vengo a perdinero, solo voy a cantar mi currículum.
Ay, caray.
Licenciado en periodismo y un diploma de posgrado. Me he traído aquí doblado por si usted lo quiere ver. Formación
licenciatura y posgrado, ¿eh?
Antes de hacer la canción ya estaba bastante desesperado porque veía que enviando currículums y apuntándome a diversas ofertas en diversas webs que ofrecen empleo no encontraba nada. La canción empezó a modo de broma, ¿no? Con el ukelele en mano empecé a tocar algunos acordes y poco a poco fue saliendo la letra. Fue con un amigo que pensamos, podríamos, nos hacía gracia la idea de un
Doncs això és el que ens explicava l'Enzo, doncs una forma diferent de presentar un currículum. Sí que és veritat que moltes vegades quan es fan campanyes d'aquestes de contra una nova feina, t'expliquen que has d'enviar un currículum una mica diferent per cridar una mica l'atenció, doncs bé, ell ha pres la davantera amb aquesta opció. I a veure si té sort ell i el seu ukelele i troba feina.
Doncs tot han de ser iniciatives, com diem ara, innovadores, per trobar feina.
Exacte.
Aquesta és la de l'Enzo.
I de gent que no troba feina i que està al metro cantant, gent que té feina i potser no l'hauria de tenir. I és el cas últimament als telediaris de Televisió Espanyola, on sembla que fan reportatges una mica tendenciosos. I l'últim cas ha sigut un reportatge que ensenyen als pares els valors morals de les robes que haurien de portar les nenes que vesteixen massa sexis. I últimament no és aquesta l'única notícia que ha destacat en els informatius, sobretot en el que presenta Ana Blanco, ja que si aquesta és l'última, però també va protagonitzar també un episodi en què ella personalment protestava amb el seu equip en un reportatge sobre la llei de costes, que ara el PP vol canviar, i també va convidar a resar a la gent que no tenia feina en aquesta època. Així que una mica tendenciós l'informatiu de Televisió Espanyola, que seria la televisió pública, que presenta sobretot a l'espai d'Ana Blanco. En aquest espai, en el de l'últim reportatge que han fet sobre la vestimenta provocadora, trobem frases durant el reportatge, com per exemple la següent diu: el verano está a la vuelta de la esquina, para muchos adolescentes será el primero con un nuevo cuerpo, y los padres tiemblan, minifaldas muy cortas, pantalones demasiado caídos. Hoy hemos estado en un taller en el que enseñan a los padres cómo afrontar esta nueva batalla. És a dir, no ho sé si fa falta que algú faci un reportatge per explicar als pares com s'han de vestir els seus fills. M'imagino que amb l'educació que els hi donin, i cadascú vestirà com li sembli o no li deixi de semblar.
I tenim no... alguna altra frase que destaqui d'aquest reportatge?
Exacte, diu: estamos en época de enseñarlo todo, camisetas amplias que se caen por los hombros, muy extravagantes. Home, senyora, no ho sé, i quan va a la platja com hi va? Clar que anar pel carrer no és com anar a la platja, però per una camiseta que ensenya los hombros, jo muy extravagante, tampoc l'hi veig. I de fet, durant el reportatge, visitant un taller de pedagogia en el que els mateixos pedagogs ensenyen als pares a posar els seus fills davant d'un mirall i convèncer-los que la imatge parla per nosaltres, i si tu, diuen, hay que transmitir respeto, aceptación y seguridad en ti mismo, no hay que mezclar la ropa con la sexualidad. Aquestes doncs... són algunes de les perles que ens deixava el reportatge, que ha sigut molt comentat i molt criticat a les xarxes durant ahir i avui.
Això passa ara, es podia veure ahir, 14 de maig, veurem quines peces són les que ens tenen preparades per quan arribi l'estiu i a realment veure. Veiem imatges de gent, com és normal, amb menys roba, Alba.
Exacte,
o si
fa més calor.
Màniga curta.
Exacte, fa més calor, doncs no podem anar amb màniga llarga, collal i bufanda.
Cap on et traslladem ara?
No, vull fer una puntualització.
Vinga.
Que contrastarien doncs els informatius de Televisió Espanyola amb els de la Sexta, que tant els agrada anar per la platja i enfocar noies a la dutxa i gent prenent el sol i aquestes coses. Imagino que la senyora Anna es deu escandalitzar força veient els informatius dels companys de la Sexta.
Seguirem parlant doncs d'aquesta polèmica, però ara on es trasllada la notícia, on es trasllada l'actualitat del repàs?
Doncs ens trasllada cap a Pamplona, on els vigilants de la zona blava denuncien que treballar per Sant Fermín, les festes del juny i més populars de Pamplona, és un perill, i és que aquests treballadors van dir que ells no volien treballar durant l'època de Sant Fermín, perquè era perillós, perquè a la gent no li agradava que la multessin, i encara menys en èpoques de festes, que és una verdadera preocupació per la plantilla que posa les multes a la zona blava en aquesta regió, i sobretot
aquests dies. I segurament també perquè es troben amb gent que potser ha begut una mica massa.
Oh, molt possiblement.
I d'aquí aquestes queixes potser una mica massa exaltades cap al cos de policia, que vaja, té l'ordre, té l'autoritat, tampoc entenem molt bé doncs perquè tenen por.
No són el cos de policia. La gent que posa les multes a la zona blava són funcionaris, o no sé si són funcionaris, però són treballadors de l'Ajuntament.
No, potser hauran d'anar acompanyats per una patrulla.
Però no són cap cos de seguretat, aleshores la seva autoritat no és cap autoritat policial. Aleshores, no ho sé, jo els entenc. Jo diria que per Sant Fermín es deixin aparcar tothom gratis, que la gent ja consumeix molt, ja els porta molta riquesa a la ciutat, i no cal encara recaptar més impostos amb la zona blava, que és un invent que des d'aquí faig una queixa, no m'agrada gens.
També apareix el repàs d'avui Gran Hermano, que cada dia, cada matí podríem dir que és tendència. Avui, si no m'equivoco, Marc Casanovas ens ha dit que era Debate Gran Hermano Encuentros.
Exacte,
a primera hora.
Gairebé sempre el trobem al Twitter i en aquesta vegada ens trobem una notícia que ens diu que Argi, la concursant que van expulsar per haver fet aquella broma sobre ETA, també va fer broma a Gran Hermano sobre Marta del Castillo. Doncs bé, sembla que les gracietes d'Argi no són massa populars ni massa ben trobades. La cadena remet una carta a la declaració d'Antoni del Castillo, que és el pare de, de Marta del Castillo, on afirma que la concursant basca va fer un comentari desafortunat sobre la seva filla, i així és com ella torna a estar en el punt de mira després d'haver estat ja expulsada de Gran Hermano per la broma que, com dèiem abans, va fer sobre ETA. El pare de Marta del Castillo ha publicat una carta enviada des de Telecinco, per la que també seria responsable d'un comentari de la seva filla.
Doncs la frase és: estàs més perdido que Marta del Castillo.
Està bé, exacte,
està bé,
és
que hagin,
que dir...
està bé que hagin revisat des de Telecinco, com diuen, el programa del 20 de març a les 8 i quart del vespre, això quedava enregistrat. Aquesta concursant entenc que és fora, no? Ja des de les declaracions que va fer relacionades amb la banda terrorista ETA.
Exacte, tot i que ha aixecat també molta polseguera a les xarxes socials.
Perquè
i segur també
que
hi ha
qui vol que torni.
Exacte, hi ha partidaris que diuen que, bueno, que és una broma poc afortunada, però que no n'hi ha com per expulsar algú per això. Sí que és veritat que hauria de mesurar a partir d'ara les seves bromes, almenys si ho fa per la televisió,
home,
perquè pot ferir sensibilitat.
Ara se li troben més antecedents amb aquesta frase que hem recreat i que avui és també notícia pel repàs. Tanquem amb una última. Parlàvem fa unes setmanes de gent disposada, Alba, a viatjar a Mart i no tornar.
Exacte.
I entre aquests hi hauria espanyols.
Exacte. Des d'Holanda van fer la petició aquella de que qui volgués fer una expedició a Mart per no tornar-hi estaven convidats. Hi havia milers i milers de persones que volien formar part d'aquesta expedició. I és que ni més ni menys que 11 espanyols són els que volen anar-se'n a viure a Mart i sense tornar. Han sol·licitat per participar al Mars One, que és aquest projecte que pretén crear la colònia humana permanent a Mart. Un total d'11 espanyols han enviat la candidatura al projecte que pretén fer això. La participació espanyola en aquesta iniciativa es va obrir a una inscripció que fa 2 setmanes i 8 homes i 3 dones són, en aquest cas, en el d'Espanya, que tenen entre 19 i 48 anys els que volen participar en aquesta iniciativa. No ho sé, què és el que els fa anar allà.
Guanyarien els Estats Units, en sol·licituds, 17.324, seguit per la Xina, amb 10.241, després el Regne Unit.
Déu-n'hi-do.
Espanya queda una mica més avall, amb 12. Amb 11, perdó.
Jo, sincerament, m'agradaria que aquesta gent m'expliqués per què vol anar a Mart per no tornar. No ho acabo d'entendre.
Per tant, en aquest sentit, Alba, et posiciones a favor que a l'Estat espanyol només hi hagin 11 interessats en viatjar a Mart i no tornar, Encara que estiguem al rànquing cap al final de la classificació, diguem, en aquest cas és positiu.
Bé, o no, potser jo el faria pujar, però triant jo qui vull enviar a Mart perquè no torni, i potser aniria alguna cosa una mica millor, o no, vés a saber.
Doncs mira, pots crear l'aplicació si ho vols.
Ho treballarem.
Alba, ha estat fàcil fer el repàs sense el Marc Casanovas?
No. Jo he de dir que pateixo molt quan no tinc el Marc Casanovas, però ens en sortim tant com podem.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres. Ja ho sabeu, aquests dies que tenim cicle d'entrevistes amb els joves youth a primera hora del matí, a 11:15 traslladem el repàs a les 11:10. Gràcies, Alba.
A vosaltres.
Sant Cugat a fons, el magazín.